Condiciones en Mutua.es.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bon migdia, benvinguts. 10 minuts, arribarem a 12:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Com sempre, us parlo i us dono la benvinguda a Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Parlarem d'habitatge. Mireu, l'habitatge és que és un problema. És d'aquests problemes que no es solucionen d'avui per demà. Sempre ha estat així. Mira, els problemes de l'accés a l'habitatge no són d'ara. No és una cosa nova. Ja hi havia problemes abans del 78. Abans del 78, després hi va haver una fàcil disposició per crèdits hipotecaris i tal, que va facilitar doncs l'accés a l'habitatge. Si posem xifres a tot això, durant el període del principis de segle, d'aquest segle XXI, entre el 2004 i el 2009, o sigui, en aquests 5 anys, el nombre d'habitatges protegits que s'acabaven eren entre 50.000 i 70.000 unitats anuals. D'acord? És una xifra que, bé... A partir del 2011, i especialment des del 2013... les xifres dels habitatges protegits es va desplomar espectacularment. Parlaven de 50.000 i 70.000 unitats anuals entre el 2004 i el 2009. Doncs si parlem del 2013, estem parlant de 4.900. 4.900. 4.983 pisos, per ser exactes, el 2017... i 5.167 al 2018. A tota Espanya. A tota Espanya. És a dir, clar, tenim un problema d'habitatge. I tant que tenim un problema. Hi ha molts motius per això, eh? Les xifres canten. Però bé, jo només poso de manifest, ja sobre la taula, les xifres. Els perquès. Doncs aquí entrem en un munt de ventall de situacions que poden, i algunes noves, alguns factors nous, d'altres que possiblement no són tan nous, però és que estem parlant de 70.000 a 5.000. És que la baixada és espectacular. Parlem d'habitatge protegit, eh? Parlem d'habitatge protegit, en aquest cas. Clar, per què? Doncs bé, possiblement és una qüestió d'ajustos pressupostaris. I aquí és on està el què. L'ajusto pressupostari... Doncs mireu, pobres, os vais a fastidiar, lo siento, però vais a sofrir tinta per encontrar una casa decent i que funcioni en aquest cas. Aquí entren altres factors, molts, i avui parlarem d'un factor que està molt de moda, molt de moda, i són els pisos turístics. Fa dos dies estàvem parlant dels pisos turístics, fa una setmana o així, parlant dels pisos turístics a Barcelona i aquesta intenció de l'Ajuntament de la capital catalana d'eliminar els pisos turístics cap a l'any 2029, no? No és una qüestió de treure llicències, sinó esperar que aquestes acabin i no renovar. Doncs aquesta serà la política de reducció o eliminació dels pisos turístics. Però clar, quan parlem de pisos turístics, hem aixecat tant amb tot això i la seva relació amb el problema de l'habitatge, que insisteixo, és un dels problemes, segurament no sé si serà el principal, és un dels problemes, però hi ha molts i molts variats, vull dir, no és l'únic, eh? El cas és que on jo vull aparar ara mateix és que quan parlem de pisos turístics segurament se'ns ven Girona, grans capitals al cap o ciutats turístiques que se'ns venen al cap, no? Però si mires cap al món rural, doncs veus que també hi ha un problema important d'habitatge, però un problema important d'habitatge. A tant punt que hi ha negocis que no poden tenir un relleu perquè la gent, els joves, que volen fer-se càrrec d'aquell negoci, no tenen on viure i han de marxar, jo què sé, per exemple, a un poble que està a una hora per carreteres de muntanya o per carreteres de poble, que no són precisament vies ràpides. Així que, com volem fer això? És pràcticament impossible, no? I els pisos turístics tenen un què també de culpa en tot això. Tenen un què de culpa en tot això. En aquest, si volem dinamitzar el món rural i la Catalunya despoblada, doncs possiblement hem de mirar també això. De fet, ahir es va presentar un manifest en defensa del medi rural català amb dues qüestions. Un turisme sostenible i responsable. Vull dir, aquestes paraules estan tan de moda avui en dia, no? Turisme. Hi va haver una presentació al Parlament de Catalunya sobre aquest tema i posant l'èmfasi en el tema dels pisos turístics i la dificultat de l'accés a l'habitatge al món rural. Si ja tenim un problema d'accés a l'habitatge al món rural, difícilment podrem redinamitzar el món rural. És impossible. O molt difícil, en tot cas, no? Tenim al telèfon a la senyora Montserrat Coberó, que és directora dels serveis tècnics de Turalcat, del Turisme Rural de Catalunya, Turisme Rural de Catalunya, Turalcat. Montserrat, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Veig que el problema dels pisos turístics s'estén, no? Arreu de Catalunya és igual, que sigui la ciutat o el poble, micro, maxi, els pisos turístics continuen sent un problema.
La veritat és que sí, perquè els problemes de disponibilitat d'habitatge s'han agreujat moltíssim des que el 2010 es va crear la figura dels pisos turístics, dels habitatges d'ús turístic, com ho denomina la normativa i la legislació catalana. Penseu que de 2010 ençà s'han creat més de 100.000 habitatges d'ús turístic. I això afecta les ciutats, però també afecta molt el medi rural, sobretot les zones que són ja reconegudes com a destinació turística. Tot el Pirineu hi ha un problema gravíssim per trobar habitatge. I això és molt greu també en els pobles petits, perquè tenir una o dues cases disponibles per gent que vulgui residir en aquest poble és clau per la supervivència dels pobles petits en moltes ocasions.
Clar, no... a partir d'aquí com es regula tot això? O quina seria la suggerència? Perquè, clar, no deixa també ser una font d'ingressos i un negoci, no?, el turisme.
Sí, el que passa és que els habitatges d'ús turístic és un negoci que repercuteix molt poc en el medi rural. Mm-hmm. Perquè o són cases de persones que hi tenien una segona residència i ara decideixen convertir-les en un servei d'allotjament turístic, mm-hmm. i, per tant, els ingressos no es queden allà, com a molt s'hi queda un 10, un 20%, que és el corresponent a pagar la persona que fa una neteja un cop a la setmana, aproximadament.
Sí.
I, per tant, la resta d'ingressos s'han generat en el medi rural, però no es queden en el medi rural per contribuir a donar vida a aquests pobles, clar, que és un element importantíssim, perquè tenim... En el medi rural hi ha molt poques fonts d'ingressos. El sector primari, tota la societat ho sap i ha vist les manifestacions dels pagesos, està molt en crisi, ho estan passant realment molt malament. Per tant, hem de trobar maneres de què es puguin guanyar la vida. Llavors, l'allotjament rural ho és perquè obliga les persones a residir la comarca on creen un allotjament rural, perquè es rehabiliten cases antigues, perquè s'han de fer moltes inversions per adaptar-les i, per tant, estàs generant llocs de treball en el sector de la construcció, en la decoració, en l'artesania, en aliments locals, etc. Té un efecte dinàmic en l'economia local molt potent. En canvi, els habitatges, el problema que ens trobem és que sobretot en el Pirineu o en altres zones properes a la costa, que s'han considerat ja que la gent té element com a destinacions turístiques, aquests habitatges han proliferat moltíssim i no queda lloc, és que ni per la gent que vulgui treballar a la comarca, per exemple, els treballadors del sector turístic del Pirineu, tant en temporada de neu com en temporada estival, moltes vegades han de dormir en caravanes o en...
Això és fort, sí, perquè se'n venia ara mateix la fotografia d'Eivissa, que tenien la mateixa queixa en temporada d'alta, ja no només els treballadors d'hostaleria i demés, sinó els propis metges que estan destinats a l'illa. Moltes vegades tenien problemes per trobar un lloc. Clar, però quina és la solució a tot això? Cap on s'hauria d'encaminar les lleis o una regulació del sector?
Doncs precisament el que cal és regular les coses. El turisme és una benedicció per qualsevol territori. Té molts efectes positius, però, com tot, en la seva justa mesura. I ara hi ha moltes zones on hi ha un excés d'habitatge que es dedica al sector turístic, a acollir turistes, i no en queda per als residents. Això s'ha d'arreglar, i això ho han d'arreglar les nostres administracions. El que els hi proposem és que considerin també les zones rurals com a zones tensionades des del punt de vista de l'habitatge. No són només les ciutats. Barcelona és un exemple claríssim, però també el medi rural està passant i, en canvi, no se'ls classifica com a zona tensionada des del punt de vista de l'habitatge.
Clar. És curiós, és curiós això, que Barcelona, quan parlem de pisos turístics i d'atenció de l'habitatge, la majoria de les persones els hi ve al cap Barcelona, no? Com gran metròpoli, però no tens la idea de que un micropoble, per exemple, una zona rural tingui aquest problema. És curiós, però existeix, hi ha.
Sí, sí, ho sabem, per això hem tret aquest manifest, per posar-ho a debat amb l'opinió pública, perquè en siguem tots conscients. Però és molt, molt greu. Ja el 2017 fèiem tallers de formació per petites empreses en el Pallars i ens explicava una senyora molt, molt agradable que tenia un obrador de formatges, que ella i el seu marit es volien jubilar i volien traspassar aquest obrador de formatges a una parella jove que havien trobat. I no podien fer-ho perquè aquesta parella, i estem parlant de 2017, no trobava cap habitatge en un radi relativament proper que els permetés treballar a l'obrador de formatges. Això vol dir que havien de fer més de 45 minuts de viatge per carreteres de poble, precisament, fins a arribar a aquest poblet on tenien l'obrador. Doncs no trobaven res.
És al·lucinant, això, no?
I estem parlant de 2017.
I mira que la impressió, quan dius, no, em vaig a viure a un poble, vull dir, veig que aconseguir habitatge, doncs és realment difícil pel que estàs explicant i pel que diuen les xifres, en tot cas. La regulació o les administracions estan per la labor de tot això?
A veure, és molt fàcil per les administracions posar solucions als problemes a les ciutats. Els problemes en el medi rural solen ser molt invisibles. Per això hem publicat aquest manifest, per això hi vam fer una roda de premsa en el Parlament i per això volem que la societat en sigui conscient. A veure, Catalunya no es pot permetre tenir unes ciutats endreçades i potents, que les ha de tenir, evidentment, però després, quan surtis de Barcelona, que et trobis un espai que cada vegada es va convertint més en un desert perquè no té gaires pobladors, i si no tens pobladors en el medi rural, doncs la situació es degrada, no hi ha conreus, si no hi ha conreus no hi ha zones que actuïn de tallafocs, i els incendis, que és un dels grans problemes que tenim a Catalunya, doncs acabaran convertint el nostre territori en un desert. El canvi climàtic, ja ho sabem tots, està accentuant aquest problema dels incendis, està accentuant la sequera i, per tant, els ecosistemes naturals estan patint molt. Necessitem que hi hagi pobladors perquè es contribueixi a mantenir tot aquest paisatge que coneixem, tot el que és la Catalunya rural, ben endreçat com fins ara.
Doncs Montserrat Coveró i Ferrer, directora dels serveis tècnics del Turalcat. Escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Un plaer de parlar. Doncs ja veieu que bàsicament és igual, vagis on vagis, el problema de l'habitatge el tens igualment. És un problema endèmic que no hi ha manera de solucionar. Almenys en curt termini, eh? En curt termini això és pràcticament impossible, diria jo. Bé, de seguida continuarem parlant de turisme i parlarem de viatges. I atenció, perquè això us flibarà molt. Jo crec que us agradarà. Com a curiositat, és una qüestió que a mi m'ha cridat força l'atenció. I és vacances matemàtiques. Atenció a això, perquè és tot un què. El Departament de Turisme de la Generalitat ha presentat 5 noves rutes turístiques basades en les matemàtiques. Basades en les matemàtiques. De fet, les primeres que s'han presentat han estat Barcelona, a Lleida, a Tarragona, a Girona i a Tortosa. D'on ve tot això i quina relació hi ha? Bé, hi ha una relació matemàtica en tot això, no? La idea que precisament ha presentat la consellera en aquest cas, la directora general de Turisme, la senyora Marta Domènech, que és el que ha presentat tot això, aquestes noves turístiques basades en les matemàtiques, la idea ve d'un estudiant de matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la UAB, el Nicolás Atanes, que va contactar amb la Direcció General de Turisme per compartir aquesta idea. Faria una ruta matemàtica? Doncs de seguida en parlem d'això aquí a Herrera i en parlarem amb el Nicolás per conèixer què és això, exactament, de què va el tema. Perquè les matemàtiques no acostumen a ser l'assignatura més simpàtica de totes. Però abans, us parlo de Heredex. No sé, si tienes un inmueble del que solo te pertenece una parte y alguno de los copropietarios se niega a vender. Bueno, esto suele ocurrir cuando uno de los cotitulares pide una cantidad exagerada o bien reside en el piso y sin tener en cuenta el perjuicio que ocasiona al resto, se niega a vender. Bueno, pues puedes deshacerte de tu parte. Evita juicios y problemas con Heredex. Heredex compra tu copropiedad liberándote de conflictos. Y en 48 horas tendrás una oferta sin compromiso. Puedes contratar con Heredex, con Heredex.es. Heredex.es. Heredex. 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 Vende y deja atrás los problemas heredados con Heredex.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Toca renovar tu hogar? Ven a Facilmóvel y dale un aire nuevo y moderno. En Facilmóvel tenemos los profesionales mejor preparados, las soluciones más actuales en armarios, dormitorios, salones y muebles juveniles a medida. Pídenos cita o llámanos y vamos a tu casa. Facilmóvel.es.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Aquest agost gaudeix amb el Festival Mar d'Estiu i el Periódico dels millors concerts al costat del mar. Sergio Dalma, Malú, Rosalén, Luz Casal, Los Secretos, Sopa de Cabra, Muixca, The Tietz i molts més. Mar d'Estiu al Maresme. Concerts, platja, gastronomia, moda i diversió. Entrades a mardestiu.cat.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Eras un niño cuando en este jardín brinqueabas en las tardes de abril.
Ostres, és un clàssic aquest, de Modestia Aparte, no? Eren els que feien, o canten amb Chenoa, aquest èxit de... Mira, el meu realitzador, el Jorge Martínez, avui m'ha fet retrocedir uns quants anys, i això no sé si m'alegra per la nostàlgia o em fa entrar en depressió per l'edat que tinc, recordant aquestes cançons. I què m'has de que són coses de l'edat? Les recordeu, aquesta, Modestia Aparte? Pues té la marinera. Mireu, anem a obrir el WhatsApp de veu per fer una pregunta. D'entrada em poso de manifest. A mi m'agradaria anar de vacances a Toledo. Us ho dic de debò. En pleno verano, a Toledo. Una bogeria, és veritat que ja fresqueta en aquesta època no hi ha, però és quan puc anar de vacances, no? M'agradaria anar a Toledo. Per què? Doncs perquè m'agrada la història i és una d'aquelles ciutats que encara no ha trepitjat. És una de les poques ciutats grans d'Espanya que encara no ha trepitjat i, ostres, m'agradaria anar i visitar Toledo. Clar, no vaig cap allà perquè la tinc aquí al costat, m'he d'agafar el cotxe, les vacances i tirar milles cap a Toledo. És cert, però és que encara no m'he acabat a Catalunya i estic amb Catalunya ara, estiu rere estiu, buscant llocs de Catalunya per visitar, gaudir, fer vídeo, perquè a mi m'agrada molt aquestes coses. Però Toledo és aquella espineta que tinc i dic, és que he d'anar sí o sí. Sé que possiblement està lluny de platges paradisíaques, platges de rutes matemàtiques, com les que veurem, de seguida parlarem d'aquestes rutes matemàtiques turístiques, lluny de moltes coses. Mireu, i em fa vergonya dir-ho, però només fa 2 anys que vaig anar per primera vegada a Girona. Ja està, ja ho he dit. Vaig quedar encantat amb Girona, fa 2 anys. Con esto lo digo todo, el por qué aún no he pisado Toledo. Per si encara no m'he acabat Catalunya, té la marinera, no? Per això trasllado aquesta pregunta. Encara que sigui una cosa molt fantasiosa i no trepitgeu mai, quines serien el vostre destí ideal de vacances a l'estiu? Quin seria el vostre destí ideal a l'estiu? On us agradaria anar? Una petita enquesta de WhatsApp de veu. A on us agradaria anar aquest estiu? I perquè no és igual als fiordos noruegos. És possible. Jo m'he anat a una cosa més caloreta, a Toledo, per exemple. 699-13-09. 699-13-09. Quin seria el vostre destí somiat o que us agradaria anar a l'estiu? Pot ser que al costat, igual voleu anar a Sou de Terrassa, voldríeu anar a Manresa, perquè hi ha vegades que passa, que no han trepitjat la ciutat del costat, 699-1309. Esperem els vostres missatges de veu per fer 5 cèntims estiuencs sobre el tema d'on us agradaria anar. Això ho dic perquè, parlant de rutes turístiques, s'han presentat, la directora general de Turisme de Catalunya, la Marta Domènech, ha presentat, doncs, 5 noves rutes turístiques basades en les matemàtiques. Però aquesta idea de rutes turístiques basades en les matemàtiques, que crida força l'atenció, és una idea d'un alumne de matemàtiques de la UAB, el Nicolás Atares, que el tenim al telèfon. Nicolás, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ara estàs a un congrés de matemàtiques, no?
Correcte, correcte. Estic al Congrés Europeu de Matemàtiques.
Molt bé, tu estàs passant bé, perquè suposo que si tu t'agraden les matemàtiques, això ha de ser fantàstic, no? Suposo.
Home, evidentment, ho estic passant molt bé perquè aquí hi ha moltíssima gent de matemàtiques i estem veient com hi ha moltíssima gent de matemàtiques a tot arreu, sí.
Molt bé, escolta'm, Nicolás, explica'ns una mica això de les rutes turístiques basades en les matemàtiques. Com sorgeix la idea i quina és la base de tot això?
Clar, doncs mira, jo quan viatjo a una ciutat nova, doncs jo el que faig és agafar un mapa de turisme i vaig pensar, oye, si les matemàtiques solament estan a l'escola, jo crec que seria una idea molt bona que quan viatgessis a una ciutat poguessis agafar un mapa de turisme on hi hagi matemàtiques i puguis veure que les matemàtiques estan, bueno, a tot arreu i que no només estan a l'escola. I d'aquesta manera, pues, bueno, normalitzar les matemàtiques i fer diferents problemes que s'assemeixen moltíssim a les matemàtiques de l'escola i que, bueno, d'aquesta manera puguis aprendre les diferents matemàtiques que hi ha a una ciutat o a un lloc turístic, com pot ser una plaça, un mercat, qualsevol lloc d'una ciutat.
Nicolás, anem a ser una miqueta més detallistes en aquest cas. Quan parlem d'aplicar matemàtiques a un mapa turístic, per exemple, jo agafo aquest mapa turístic d'una ciutat X i què he de veure o quina relació hi ha amb les matemàtiques? Exactament què veuré?
Bueno, hi ha moltíssimes matemàtiques. Al final, en aquests mapes, per exemple, han posat qüestions que s'utilitzen al dia a dia. Jo que sé, una plaça, per exemple, es posa calcular el número de persones que cauen a la plaça. O un mercat, exactament, quin és el màxim de pomes o de taronges que pots agafar en un mercat, o en una font pues, pots calcular la tassa d'aigua que cau d'un grifo d'aigua.
És a dir, serien reptes en aquestes qüestions, en aquestes visites turístiques a les capitals catalanes, no?
Bueno, sí, o sea, al final són un munt de matemàtiques, no són només una branca les matemàtiques, que s'utilitza d'una manera indirectament, estàs fent les matemàtiques d'alguna manera divertides, però també que són una mica una matemàtica com ho faria un matemàtic, no? Fent una mica de recerca del que estàs fent, mirar el lloc on estàs i dir, ostres, mira, doncs aquí puc agafar això, puc fer això, i és aquest tipus de matemàtiques el que estàs fent, sí.
Fins i tot és una mica de trencaclosques, no?, de passatemps, en aquest cas, no?, d'entreteniment i d'exercici cerebral. És una mica així, no?, una cosa així semblant, no?
Efectivament, al final tu passes bé i estàs fent matemàtiques a un nivell correcte, no?, un nivell divertit, que tu passaràs bé, segurament.
Per exemple, jo vaig a plaça Catalunya, per posar un exemple, a la plaça del Vi, i aquí què podria calcular? Quantes persones hi caben o quantes pomes hi caben a la plaça Catalunya de Barcelona, per exemple? Seria un d'aquests reptes?
Exactament. Hi ha alguns reptes que també utilitzen la simetria o la modelització, com es fa, per exemple, la pandèmia, no?, que hem vist a la pandèmia que hi havia que veure les dades inicials i podies predir com serien les dades finals, no? Pues una mica d'això, no?, de predir què passarà pues si falta informació. Jo que sé, a Tarragona hi ha un repte que et diu calcular el número de seients que hi ha I clar, com el teatre no està exactament perfectament, doncs tens que calcular una part del teatre que està construïda totalment i que el que passaria si estuviese totalment construït. Però clar, com falten algunes peces, doncs tens que fer aquesta predicció matemàtica.
Nicolás, em quedo una mica flipat amb tot això, perquè, ostres, habitualment les matemàtiques, a la majoria de la, o una bona part de la població, generen cert rebuig, com por, no? Els joves allò de, ui, les matemàtiques, això és un palo enorme. Com ho veus, això?
Bueno, jo crec que hi ha moltíssima gent cada vegada més que està interessant per les matemàtiques, però sempre ha estat aquesta, com dius, aquesta sensació de que jo no sóc de matemàtiques. I sempre es posen algunes excuses, no? Jo recordo que una excusa bastant repetida és jo sóc de lletres, per exemple. I jo dic, clar, però és que les matemàtiques també hi ha lletres, no? Perquè si tu et fixes en un problema de matemàtiques o en un article de matemàtiques avançades, al final les matemàtiques també són raonaments, no? Són raonaments, també és pensar, no és només la compta de, ostres, aquí tinc un 3, aquí tinc un 4, doncs 3 per 4. No, és per què fas 3 per 4? I no només la multiplicació o la suma, sinó també a vegades tens quines preguntes genèriques a la que tu tens que donar una resposta raonada. Hi ha problemes en matemàtiques que diuen, demostra que tot número parell més gran que 2 es suma de dos números primers. I això és matemàtiques i és una qüestió que la gent no s'acostuma a pensar que les matemàtiques siguin com un lloc, com una eina en la que pots raonar i pensar, i jo crec que la gent té aquesta sensació de que no val per les matemàtiques.
Nicolás, clar, tu has presentat tota aquesta idea a Turisme, no? I sí. La van acceptar molt bé des del principi? Com ho vas rebre tot? Et va sorprendre?
Bueno, tot va començar per un correu electrònic que jo vaig enviar a la coordinació d'oficines de Turisme, i al principi dubtaven una mica de qui podria ser el projecte, però jo crec que al final van acceptar perquè, bueno, és una idea novedosa i jo crec que al final, pues, s'ho van a pensar que va estar bé. Jo vaig fer la part matemàtica i la part de la sort d'acceptar el projecte, pues, va ser un lux, perquè al final que acceptin un projecte de matemàtiques des del govern, no? Pues al final és una alegria, no? que puguem entre tots normalitzar les matemàtiques i que eliminem aquesta por a les matemàtiques.
Clar, vas suggerir també els llocs de les diferents capitals, de Lleida, de Girona, de Tarragona, o no? Això ja va ser una qüestió del departament.
Bueno, va ser un mix, no? Perquè al final també Casio també estava entremig, i entre Casio, els professors i tal, jo vaig proposar una mica, de forma general, què reptes podríem posar, jo què sé. A una plaça podem calcular quanta gent hi ha, i la solució seria considerar que un pas és un metre, perquè això és una consideració molt elemental, considerant que un pas és un metre, doncs pots fer una medició aproximada de quanta gent cau. O jo que sé, també vaig proposar lo de la font, i clar, a tota ciutat hi ha una font, esperem, no? Perquè amb el calor, si no...
Sí.
I jo crec que amb tota ciutat hi ha una font i pots fer un càlcul de quanta aigua cau. O sigui que jo vaig proposar una mica les idees generals, vaig mirar una mica de què podria haver una ciutat amb el Google Maps i vaig fer una proposta, i després de totes aquestes propostes es va fer la ruta definitiva.
No sé si els teus professors t'han dit alguna cosa a la universitat.
Bueno, sí, els professors ja saben que aquesta ruta està en marxa i esperem que la gent, que els professors puguin difondre i puguin fer que aquesta ruta, pues, sigui més exitosa i podem fer més mapes. Sempre aquesta idea sempre està oberta a fer-la a més pobles. Per exemple, hi ha un company de classe que m'ha dit que ho farà al seu poble de Tarragona, Gandesa.
És molt difícil aquestes propostes de calcular les coses dins d'aquests planos turístics o no? Perquè no sé...
No.
Jo sóc una mica ceba a les matemàtiques. En funció de quina proposta dic, hòstia, igual tinc un problema amb això.
No, però les rutes estan pensades per fer, i de fet hi ha pistes a totes les activitats proposades, i només tens que fer una mica de veure el lloc, fer el turisme, passar-ho bé i utilitzar les matemàtiques com una eina de dir, ostres, que són útils, vaja, i passar-ho bé amb així.
Doncs Nicolás Atanes, estudiant de matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la UAB. Escolta'm, gràcies i felicitat per aquest projecte, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs ja ho veieu, és una qüestió bàsicament de les... Ara, et dic una cosa, té un punt d'esnob això també important, perquè tu imagines que te'n vas a... Jo què sé, mira, poso una cosa molt així, la plaça Catalunya de Barcelona, que ja és gran, i una de les coses que comences a pensar és calcular quanta gent hi cap. Bueno, seria ja quan hi hagi una mani, és assistència segons l'organització, segons la Guàrdia Urbana i segons tu. Bàsicament en funció del càlcul que faci de quantes pomes hi poden caber. 699-1309, 699-1309, és el nostre telèfon de WhatsApp per a les vostres notes de veu. Quin és el vostre lloc somiat per anar a visitar? No de vacances, sinó fins i tot a visitar. Aquesta és una de les... dels missatges que hem rebut.
El meu lloc ideal per anar de vacances és totalment de pel·lícula. Un lloc tropical, amb poca gent, que pugui gaudir jo a peu de platja de les condicions del calor, de la brisa, del mar, d'aquest soroll, i poder compartir una bona estona de calma amb la meva parella, i crec que ja seria totalment feliç.
Bueno, això és molt tòpic, eh? Molt tòpic. Això del lloc tropical, platja, calma, tranquil·litat, relax i de més. Bé, 699-1309, 699-1309, després escoltarem més. I també parlarem de què fer aquest estiu. Per exemple, parlarem d'un negoci centenari, les golondrines, al Port de Barcelona.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Escolta això, para adelgazar de una vez por todas y perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas, hay que hacer el plan 1-2-3. Y en verano es que es más fácil. Enriqueta, que es dietista de Laboratorios Clinitec, nos explica cómo. Enriqueta, ¿cómo estás? Bienvenida.
Gracias, Cruz. Buenos días. Mira, con el calor veraniego sudamos más y esto provoca que el metabolismo se acelere y quememos más calorías. Y además, con el plan 1-2-3 de Clinitec, adelgazar es más rápido porque multiplicamos por 5 su efecto y podrás lucir un tipazo este verano. Yo sé que a lo mejor estás cansado de probar de todo. Pues la solución te la traigo. El plan 1-2-3, fácil, rápido, no son batidos, sigues comiendo y... sin efecto rebote.
Bueno, pues ya sabes que el plan 1-2-3 tiene registro sanitario, es económico, es fácil de hacer, uh-huh. Es apto para todo el mundo, para hombres, para mujeres, para todas las edades. Y en solo 3 semanas vas a perder de 4 a 7 kilos menos. Enriqueta, ¿cómo funciona? ¿Qué hacemos, por ejemplo, la primera semana?
Pues la primera semana son los sobres de piña. Son drenantes, eliminamos toxinas, nos deshinchamos, recuperamos la cintura, bajamos más de una talla y eliminamos los michelines.
¿Cómo seguimos la segunda semana?
Sobres de naranja, pura fibra, prebióticos, recuperas tu flora intestinal, regulas el metabolismo, eliminas el estreñimiento y ya me pierdes 3 kilos de grasa.
¿Y la tercera semana cómo rematamos?
Rematamos con las cápsulas captagrasas saciantes, sin efecto rebote. Vas a perder de 4 a 7 kilos. Vas a poder controlar además tus niveles de azúcar, colesterol, al bajar de peso, porque lo vas a conseguir. Y además, ¿lo quieres? Pues te lo enviamos a tu domicilio, sin gastos de envío por ser oyente de COPE, sin desplazarte a ningún centro. Y ya puedes empezar mañana mismo a perder peso y volumen. El teléfono para que me llames, 650-51-52-53.
Y es que además, Enriqueta, hoy hay una oferta fantástica para que se consiga adelgazar ya de una vez por todas. Cuéntanos, ¿en qué consiste esta oferta?
Esta oferta es un ofertón, ¿eh? Mm-hmm. Porque todos los oyentes que nos llamen ahora a Cruz van a tener de regalo las infusiones veraniegas, la detox, más la lipo, más la adrena, para mantenernos superhidratados, para que nos ayudan, es un complemento a perder peso. Pero además, las llamadas más rápidas, sí, les vamos a regalar el gel adelgazante que lleva Rolón incorporado para destruir esa grasita de las 3 zonas más resistentes, vientre, michelines, y esa celulitis, decirle adiós, además con el plan 1-2-3. Ahora, adelgazar más de 4 kilos en tan solo 3 semanas es posible con tu plan 1-2-3. Repito el teléfono, 650 51, 52, 53.
Vamos a ponernos ese bañador, que es lo que nos toca. 650, claro. 51, 52, 53. El método más eficaz que multiplica por 5 tu pérdida de peso y volumen con el plan 1, 2, 3. Vas a bajar ya de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Y el número 650, 51, 52, 53. Llama a este número y a este Enriquete, todo su equipo, pues para informar sin compromiso de todas las bondades del plan 1, 2, 3. Y además gratis con el plan 1, 2, 3, las infusiones y el gel adelgazante con el plan 1, 2, 3. Repito el teléfono, 650 51 52 53. Enriqueta Patonés, Patonets.
Patonets molt grans per tu i per tots.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem d'un negoci que va començar com transport i que avui és oci del Port de Barcelona i amb la Copa Amèrica revifa. Parlo de les golondrines. I parlar de les golondrines, parlo amb l'Òscar Arribas, que és gestor de les golondrines. Òscar, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, un plaer atendre-us, clar que sí.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Òscar. Com comencen? Fem una mica d'història de les golondrines, perquè per mi són les golondrines de tota la vida. Quan comença tot això?
Bueno, això va començar el 1888, ja fa més de 135 anys, on les golondrines es va dur a terme aquesta activitat pues, per apropar la societat dels ciutadans de Barcelona a fer una mica més d'oci del que hi havia en aquella època, i era apropar el trencaonades per poder anar a pescar pues, amb el típic cranc allà a l'Escullera. I era una manera de mediar transport per anar fins a l'Escullera i tornar al centre de la ciutat.
O sigui, més que com oci va sortir com a mitjà de transport directament.
Sí, podríem dir que sí.
Ostres, això, el concepte és curiós, eh? Surt com un mitjà de transport cap al trencaones d'aquella època, en aquell moment, més com ara, que és un oci. Bé, ja ha estat en servei sempre, no?, des d'aquell moment, excepte penso que a la Guerra Civil, que va parar, i a la pandèmia penso que també va parar, no?
Exacte. Nosaltres, la companyia, sempre ha estat operant amb normalitat, excepte aquests dos aconteixements, no?, el que és la Guerra Civil i amb la pandèmia. Però sí, a dia d'avui continuem treballant.
I qui va tenir la idea d'això? Quin és el primer de tots?
Un cubà que va vindre aquí a Barcelona i de fet és qui va ficar el nom a la companyia, no?, de les golondrines, perquè allà és un ocell molt comú que sí. Va i torna sempre al seu niu, surt a menjar i torna al seu niu. I per això, com que les golondrines sortien del seu niu, per així dir-ho, i tornaven, doncs li va dir golondrines.
Ostres, mira, tatxo la pregunta que t'anava a fer del per què se diu golondrines. I ara ja ho acabes d'explicar molt bé, directament, eh? Mm. Doncs, com està ara les golondrines? Quin és el present i el futur de les golondrines?
Doncs bé, avui dia l'Escullera ja fa 20 anys que ens van treure aquell restaurant que era Porta Coelis, sí. Que era el típic d'anar a fer l'aperitiu a migdia i després tornar. I doncs a dia d'avui fem dos recorreguts, un que és pel litoral de Barcelona per poder veure l'skyline, no?, de la ciutat, i l'altre que és el recorregut per l'interior del port, que veiem els creuers i tota aquesta zona més industrial, més del Port Vell, llocs de luxe, el port de Barcelona en si.
De fet, ara mateix, amb el motiu de la Copa Amèrica, també teniu un acord, no sé si és un acord exactament, per mostrar les bases dels diferents equips, per mostrar com s'està preparant la Copa Amèrica, no?
Sí, a més d'aquests dos trajectes habituals que venim fent els darrers anys, nosaltres ara, en aquesta època, estem desenvolupant una activitat que ja l'estem donant a terme, que és un recorregut per les bases, en el qual en el tiquet ja està inclosa una audioguia, i l'audioguia et va explicant una mica la història de l'American's Cup, i com que fem aturada davant de cada base, ens explica una mica la informació més rellevant de cada equip, no? A l'hora que veus les feines que es duen a terme de muntatge, desmuntatge dels diferents barcos que competeixen.
Jo recordo sempre amb molt carinyo l'embarcació tradicional de la golondrina, que hi ha aquella embarcació de fusta amb motors dièsel de dos pisos. M'agradava molt anar assegut a les escales, fins i tot. Com són ara les embarcacions? No sé si teniu... Crec que encara funcionen, no?, aquestes antigues, aquestes clàssiques.
Sí, actualment tenim encara dues d'aquestes tradicionals, que a dia d'avui continuen operant pel port de Barcelona. I en tenim tres de modernes, ja que les tradicionals no poden sortir fora del port a mar obert,
sí.
Doncs tenim les modernes per poder fer els itineraris pel litoral de la ciutat.
Fantàstic. Quin servei teniu? O sigui, és cada dia?
Sí, estem oberts cada dia, de dilluns a diumenge. Tenim diferents hores de sortida, inclús també es poden llogar les embarcacions per fer exclusives. Operem des de les 11:30 del matí i ara a l'estiu doncs ben bé fins les 8:30, 9 del vespre.
Que estem parlant d'un servei icònic, les golondrines. És que estem parlant de molts anys, Vull dir, sobreviure fins a aquest temps és tot un mèrit, això,
La veritat que sí, això és la bona feina, no?, que fa la companyia i el picar pedra cada dia, fer-ho bé, tindre els barcos en bon manteniment, la plaça on estem, el turisme que hi ha a Barcelona, tot això ho fa possible, no? Ens ajuda a tots.
Doncs senyor Òscar Arribas, responsable de les golondrines, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Felicitats per tots aquests anys i que continuem molts anys menys gaudint de les golondrines del Port de Barcelona.
Moltíssimes gràcies, sereu tots benvinguts.
Estem a punt d'arribar a la una i de seguida parlarem de que els ganivets i les tisores tornen a les presons catalanes. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.